Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom, com esteu? Espero que estigueu bé perquè us cuideu molt i seguiu les regles per tal de no contagiar-nos amb el virus. Ja sé que és pesat, que portem molt de temps així i que no es veu una sortida propera, però crec que hem de seguir unes regles. Can 60 no ha estat mai un model per res, i si no, mireu, sense anar més lluny, bye bye Donald Trump. Per nosaltres, seguim parlant d'òpera. Tant és qui sigui el president dels Estats Units, oi? O el president de la vostra escala, per anar més a prop. Anem per feina. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Thank you.
Aquesta música, en el meu parer, tan bonica i tan contrastada, és una sinfonia, és a dir, l'obertura d'una òpera, una obertura a la italiana. Una obertura a la italiana sempre tripartida, amb tres moviments força diferents, sent el central sempre un de lent. Aquesta que us hem proposat avui estava composta d'un primer moviment allegro, un segon moviment andante i un tercer presto, tots tres preciosos, i corresponia a l'òpera Antígono, que sobre el llibret de Metastasio va compondre Christoph Willibald Gluck, el gran Gluck, autor sempre de música elegant i refinada. Fou estrenada el febrer de 1756 en el Teatro Argentina de Roma. La versió que hem sentit era la de la Handel Festspiel Orchester Halle. En català serà més comprensible, orquestra del Festival Handel de Halle. El director Michael Hofstetter. Avui tenim un programa barroc, encara que no m'atreviria a dir exclusivament barroc, ja que Gluck és un compositor que va suposar la transició entre aquest estil i el classicisme, per bé que aquest antic no és clarament barroc, diria jo. Però molt millor que jo, us ho dirà algú altre. Sí, 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 igual que donem la benvinguda al president Joseph Biden, també la donem al nostre flameric, que és gairebé el nostre president, i si no ho és, el votarem quan es presenti. Sigues benvingut, Albert.
Moltes gràcies, però a mi aquestes responsabilitats no em van.
Ui, 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 fugint d'estudi,
eh? Un I cop, tant, i tant.
Un cop més a través de la línia telefònica, el Lof Lameric, número 20. Avui, CD d'un contratenor nou, CD de la Cecilia Bartoli, que de nova no en té res, i llibre sobre Handel, tarda barroca.
Escolta una cosa.
Què?
Més aviat un programa barroc, si participo jo, serà més aviat barruc. Exacte.
Molt bé, Albert, el barruc. Avui tenim aquí teca molt interessant, eh? Tant els dos CDs com el llibre estan molt bé, no opines així?
Sí, sí, avui tenim un programa completet, a més amb un llibre importantíssim i dos CDs que, bé, són una novetat i un d'ells realment també molt, molt, molt sorprenent.
Sí, el del contratenor, oi?
Sí, sí, el del contratenor. Jo he quedat realment sorprès, no el sí. coneixia, me'l vas recomanar tu.
Sí, sí.
I realment, per no ser un contratenor, que almenys a mi no em sona, potser a nivell internacional i en segons quines contrades doncs, està a l'ordre del dia, però per ser un contratenor d'aquesta qualitat, amb aquesta capacitat de fraseig, aquest control, ara ho escoltarem, no?
Sí.
Però aquest control del... de la veu, el timbre homogeni, que realment l'escoltes i sembla una dona.
Sí, sí, sí.
Realment és un timbre d'un color femení sí. realment sorprenent.
És un sopranista, a més, sí, clarament.
Un fraseig excepcional, net, l'homogeneïtat, un domini del que seria el legato, l'articulació, la dicció, la coloratura,
sí.
Que sap col·locar les notes perfectament, sense atacs que vagin trampa, ni que sigui des de sota a dalt, ni atacs durs, i a més un gran ús del portamento. El volum sí que no s'intueix potser gaire gran, però vaja, que estem en un disc, tampoc és un problema. I a més, l'acompanyament orquestral realment és realment molt bo i sap donar una trempera, ho hem sentit amb aquesta sinfonia de Gluck,
sí.
i els acompanyaments doncs, també realment són tímbricament exquisits, amb criteris històrics, vull dir, realment una troballa d'aquest segell que és Orfeo,
sí.
que és un segell alemany.
Anem a dir quin és aquest CD, no? Perquè aquí
no diem qui és. Treballa una mica.
Ah, exacte, a veure, com has dit, la discogràfica és Orfeo, el CD es diu Care Pupille i conté música de Handel i de Gluck només, eh? El contratenor canta Handel, canta Gluck, i llavors hi ha alguna peça orquestral com aquesta que hem sentit. El contratenor en qüestió es diu Samuel Mariño, té 26 anyets, o sigui que és ben jove, és veneçolà. A veure, llegint el seu CV que està aquí en el en el disc,
les notes, de carpeta,
sí, les notes de carpeta. Bueno, és clar, és es fa una reflexió, no?, de l'estat de la música a un país com Venezuela, no? Un país del teu admirat Hugo Chávez.
El meu admirat, no, no diguis això. que jo no hi tinc res a veure.
Azufre. Doncs, que allà és un país que té moltíssims problemes, pel tema musical està molt amunt, no? S'ha cuidat molt el tema de la música clàssica, i va sortir ja una estrella com és en Dudamel, a nivell de direcció orquestral, i ara doncs aquest noiet, el Samuel Mariño, doncs sembla que està trepitjant fora, i sé que està començant la seva carrera per aquí a Europa, cantant, i bueno, deu ser el primer disc que treu aquest, jo diria.
Sí, jo suposo que deu ser el primer. De fet, no és fàcil trobar-lo tampoc per xarxes. A Spotify el pots trobar. Sí. A YouTube vaig buscar, però no vaig trobar gran cosa. I sí, tot això és fruit d'aquell gran projecte de democratització de la cultura, i en concret de la música, no recordo si deia José Manuel Abreu, que em sembla que va morir fa un o dos anys, i que va ser un projecte també per rescatar tots aquells joves i infants per donar-los un futur i treure'ls del carrer amb totes les conseqüències pèssimes de mala vida i de falta de supervivència. Dudamel seria l'estrella, però n'hi han sortit molts més, i a nivell vocal tenim aquest Samuel Mariño, que realment és molt sorprenent.
Sí, sí, aquest diu el CB que va començar a estudiar piano i cant en el Conservatori Nacional de Caracas, va estudiar ballet també, després va anar a estudiar al Conservatori de París, també a Salzburg, vull dir que està ben format, i bé, em sembla ser que el seu futur pot ser força brillant. Aquest llibret, el llibret aquest que acompanya, hi ha alguna foto d'ell que digues una mica sembla un xulo, no? Hi ha una foto aquí.
Hi ha una foto amb unes cadenes.
Sí, la foto del començament, no? La de portada del començament està allà, que sembla que... què passa, no?
Sí, amb una butaca, perquè els oients es facin una idea.
Sí, sí.
Però escolta, ja que dius del llibret, ho volia comentar després, fem una pinzellada, perquè després, amb el CD de la Bartoli, hi ha una gran diferència en el que és el contingut de les notes.
Sí.
Però escolta, si et sembla, el sentim primer i després reprenem el fil.
Sí, sentirem aquest nou prodigi contratenoril. Primer, Gluck, que serà de l'òpera Il Tigrane, que és una de les primeres òperes d'aquest autor i data del 1743. L'ària Care Pupille, que és la que, a més, dona nom al CD.
Thank you.
Molt bé, doncs a mi també m'agrada força la veu d'aquest noi i té qualitats per fer-se un lloc entre els contratenors d'elit, no?
Sí, sí, en principi ja et dic, l'únic però que es pot intuir, també per l'experiència que tenim en concerts i que no ens hem de fiar massa dels enregistraments, és el volum, que jo crec que és un volum doncs, més aviat limitat, una mica en la línia d'una Bartoli, que no té un gran volum, o d'un Flores, però sembla que la projecció és bona i, per tant, doncs, no serà un contratenor inaudible.
Exacte. N'hi ha molts de cantants que tenen la veu petita,
però
bueno, amb la intel·ligència tècnica doncs ells l'administren bé i es fan sentir, i la projecten bé, això és bàsic.
Sí, sí, projectar, això és fonamental. Sí, sí, sí.
Impostar i projectar bé la veu és importantíssim. Una cosa també volia comentar a propòsit d'això.
Digues.
Aquest noi és l'últim que ha arribat, diguéssim, a aquesta immensa collivada de contratenors que hi ha avui en dia, perquè trobo que és una espècie vocal que en els últims anys aquí han criat molt, no? Si comencem, anem anys enrere, aquí hi havia poquíssims els més pioners, el tipus James Bowman o el René Jacobs. Llavors ens va sortir l'Andrea Scholl, que encara està en actiu, llavors David Daniels, el Bejo Meta, etc. Però en els últims anys, doncs, el Jeruski, el Txèntxic, el Xavier Sabata, que és català,
l'Orlinski, no, em sembla?
L'Orlinski, que també potser és l'anterior aquest que ha sortit, un polonès, també molt jove, i ara surt aquest. Què està passant perquè surtin, al teu parer, perquè surtin tants contratenors?
Home, doncs aquí, a veure, aquesta pregunta no me l'esperava, eh?
Ah, amigo,
però vaja, podríem apuntar dues coses. El primer, igual que va passar amb els tenors a la segona meitat del segle XIX, on que les millores tècniques aparellat a un canvi de sensibilitat va potenciar o va facilitar que les veus, sobretot a final de segle, poguessin ser més amples, sobretot per una millora tècnica més enllà de la constitució física i vocal de cada cantant, però va propiciar doncs, que hi hagués un estudi tècnic que facilités doncs, que les veus dramàtiques es poguessin enfrontar a orquestres dramàtiques, orquestres escrites com les de Verdi, Wagner, Puccini, és a dir, una orquestra densa, de majors volums, majors contrastos, etc. Doncs una cosa semblant, per fer números rodons, meitat del segle XX, també hi ha aquesta línia de la investigació amb instruments d'època, tota aquesta línia historicista que s'aparella doncs, aquest rescat del que eren els papers que antigament cantats per castrat, s'investiga una nova tècnica i aleshores doncs, això ha anat florint. Tu has citat alguns noms que van ser d'alguna manera els pioners i ara ja estem generacions més enllà i per tant hi ha tot aquest bagatge cultural, tècnic, aparellat també al propi moviment historicista que s'ha anat renovant i ara ja no, uns no busquen la puresa absoluta, sinó que ho barregen amb el que era la tradició. Per explicar-ho molt ràpid, perquè els oients ens entenguin, i no entrar en massa tecnicisme. I aleshores hi ha això d'una banda i després hi ha doncs, el que seria un factor, diguem, de gust, que avui en dia doncs, tenim a l'abast tota la música, fins i tot dins l'àmbit de la clàssica podríem, per allò dels fans i aquests gustos, certes modes, el barroc s'ha posat en certa manera de moda.
Sí.
Precisament és una relació que es retroalimenta, no?, amb aquests factors que hem dit del desenvolupament tècnic, la investigació musicològica, etc. I aleshores hi ha doncs, com una espècie de revival barroc que precisament també ajuda que aquestes veus ben formades puguin cantar en grans teatres i grans teatres que en principi que són potser per aforament i acústica, etc., excessius per al que seria el marc d'una òpera barroca. No és ben bé així, perquè evidentment en l'època barroca també hi havia teatres grans,
I tant.
Però vaja, facilita aquesta, entre cometes, normalització d'aquest repertori amb uns estàndards realment elevats que fan que, doncs, que hi hagi, doncs, aquesta espècie com de moda i de fanatisme aparellat també a tot el que és l'Star System, no? Perquè, clar, quan una Bartoli, que ara en tot cas en parlarem, et recupera segons quines obres, i sent una Bartoli una mena d'icona per determinat tipus de públic, doncs això també ajuda. Per tant, hi ha tres o quatre factors que fan que ara ens trobem, doncs, amb aquest bon estat i aquests productes extraordinaris com aquest Care Pupile cantat pel Samuel Mariño.
Efectivament, el barroc està de moda i els criteris historicistes, pues, han ajudat, perquè fins no fa massa anys aquests papers, els grans rols que havien interpretat els castrats en el seu moment, els interpretaven sobretot dones, mezzosopranos, i ara, doncs, cada vegada més és un home que té els seus atributs, però canta amb aquestes veus, que gràcies a Déu no els hi passa el que els hi passava.
No
els deixen sencers. I això que deies, que al barroc també hi havia teatres grans i tant, sense anar més lluny, el Sant Carlo de Nàpols, que és el teatre en actiu més antic del món, que em sembla que és del 1737 o així.
Sí, és, si no recordo mal, és d'aquest any. Sí.
És un teatre enorme, enorme, ja ho era en aquella època. Molt bé, doncs ara sentim de nou el Mariño. Et sembla, o el sentirem en Händel.
Sí, deixa'm dir que la selecció també és força intel·ligent, perquè recupera obres, bueno, de Gluck, que evidentment coneixem poc, sí, els grans títols, però no és un autor que aparegui freqüentment ni en recitals d'aquests, com aquest CD, no?, que recull,
correcte,
que és un CD de presentació. Per tant, des d'aquesta perspectiva és interessant. I també de Händel, que no agafa cap de les obres més conegudes i el repertori més trillat.
Sí,
per tant, és un disc que també, des del punt de vista del repertori, és molt, molt significatiu.
Mira, del Händel hi ha tres òperes, Berenice, Atalanta i Arminio, i de Gluck, o l'Antígono, amb la, no només amb l'obertura que hem sentit, sinó també amb una ària que canta ell, una altra òpera que es diu La Sofonisba, La Corona i Il Tigrane, vull dir que lluny del repertori trillat d'aquests autors. Doncs, bueno, de Händel sentirem de l'òpera Atalanta, que es va estrenar a Londres el 1736 i, per tant, és més antiga que l'anterior. Pensem que Gluck era quasi bé 30 anys més jove que Händel. Doncs sentirem l'ària Non sarà poco. Oh, Doncs bé, fins aquí hem arribat amb el contratenor. I et sembla, canviarem de perspectiva.
Canviem, doncs.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Doncs si fins ara hem parlat d'un nou vingut, una estrella en ciernes, com es diu en castellà, ara parlarem d'una que és ja consagrada, o millor dit, jo diria reconsagrada, perquè per mi això és la inefable Cecilia Bartoli, una reconsagrada amb la seva lloable labor, no tan sols com a intèrpret, sinó com a investigadora, que sempre troba partitures oblidades i empolsegades i que després les enregistra, que per cert enregistra la velocitat del llamp. Tot el dia està traient nous CDs. De fet, crec que ja n'ha tret un altre després d'aquest que portem aquí, o sigui que novetat poca, però és un CD del 2019. La Bartoli va començar de molt joveneta i ja en té 54 anys, o sigui que porta molta mília a sobre. El CD en qüestió, que està editat per Decca, es diu Farinelli, i és un homenatge al famós castrat. La foto de portada, molt curiosa, la Bartoli amb barba i ungles pintades de negre, així, en plan... una mica misteriosa. Aquesta imatge, amb aquesta barba i aquests cabells llargs i així deixats anar, és la que va gastar quan va cantar l'Ario Dante a Salzburg, ja fa cosa d'un parell d'anys. Però no sé per què es presenta així, perquè Farinelli no va intervenir a l'estrena d'aquesta òpera de Händel, i la seva imatge, que sempre que el veiem en els retrats, és sense barba, sempre, no? Aleshores, jo suposo que és una excentricitat més de l'amiga Bartoli.
Segurament sí, perquè bueno, el disseny, clar, aquestes coses de la imatgeria, si t'hi fixes, si mires, i això ho hem vist els últims anys, tots aquests CDs de grans artistes, el que és el màrqueting cada vegada ha anat més agafant, no del tot, però agafant models i recursos del que és el món del pop-rock i d'altres gèneres musicals. Sí, sí. La qual cosa també és interessant i és suggerent per l'afeccionat, perquè et presenta el típic producte del recital de l'artista de torn, però amb una imatgeria renovada i molt més efectista visualment. Fixa't que doncs estem parlant de la portada i encara no hem arribat a parlar del CD en si i del projecte que hi ha darrere.
Sí, parlem del CD en si.
No, però vull dir que això també forma part d'aquest producte, que a més, i en això et vull lligar amb una cosa que he anunciat abans quan parlàvem del Mariño, que són les notes. Si tu llegeix, bueno, tu i els aficionats, tu sí, perquè ja ho sé que ho has fet, llegim les notes d'un i altre, veurem que el text del segell Orfeu, les notes de carpeta, expliquen una mica de les obres i posen en context, i per tant no acaba de ser una guia d'audició, però situen el lector i l'oient doncs molt més amb aquesta música nova. En canvi, els textos del Farinelli estan bé, però tenen com una divulgació més general amb algunes qüestions d'història, però no t'expliquen moltes d'aquestes obres que doncs aniria bé que el malhomen tingués una mica més d'informació en la línia més positivista, sobretot quan dues d'aquestes 11 àries són primeres gravacions mundials.
Sí. I tot intercalat amb fotos de la dona barbuda,
Sí, i a més, després d'alguna... Hi ha dos textos en el llibret de la Bartoli i entremig hi ha una cosa bastant original que visualment funciona molt bé, que és una cronologia del Farinelli
amb fotos,
que incorpora una línia o dues sobre cada any o els anys principals, amb algun retrat que forma part d'aquest nou disseny que realment està molt bé.
Molt bé. Aquestes 11 àries que dius són obres de Pórpora, de Hasse, de Broschi, que és el seu germà, Riccardo Broschi, de Giacomelli i de Caldara. De Pórpora n'hi ha diverses i també de Hasse. Molt bé, la peça que ha triat, que només és una, perquè totes són peces força llargues i bueno, per qüestió de temps s'ha de retallar. Aquí sentirem a la Bartoli cantant una ària de l'òpera La Merope, que és una òpera estrenada a Turí el 1732 del compositor Riccardo Broschi, que era el germà gran de Farinelli. Farinelli es deia Carlo Broschi. Per cert, Riccardo va morir a Madrid, on es va instal·lar amb el seu germà, que hi era, bueno, ell, el Farinelli, en un moment donat, el va contractar el rei d'Espanya, Felip V, O la reina, més o més aviat, perquè
la
el Felip V estava anat de l'olla i veu que només...
Què dius? Un Borbó? Un Borbó sí, anat de l'olla, però... si no ha passat mai.
Sí, no, ara són més llestos. Aquest estava xalat, feia de la nit al dia, del dia a la nit, i es veu que només es calmava i estava bé sentint cantar el Farinelli. I el pobre Farinelli, cada nit de Déu, cantant les mateixes cançons, les mateixes àries, perquè el rei estigués bé. S'hi va tirar molts anys a Madrid, perquè després el següent rei, en Ferran VI, doncs, tenia molta influència i va estar ben col·locat, i el seu germà ens va dir, bueno, com que m'he quedat a l'atur, me'n vaig a Madrid a veure què pillo, i allà es va morir.
L'inem de l'època.
L'inem de l'època, li van dir que no aplicava.
Espanya no va bien.
No. Doncs l'àrea que sentirem es diu Quinon sente el mio dolore, de la Merope, i l'orquestra és el Giardino Armonico, dirigida per Giovanni Antonini.
se giusti siete, fin ponite il mio penare, fin ponite il mio
Doncs bé, hem sentit l'ària de la Bartoli.
Sí, bueno, ja no es pot dir gran cosa més, perquè de la Bartoli ja s'ha escrit molt i aquí doncs, segueix mantenint un alt nivell, molt expressiva, amb aquesta mena d'arcades molt ben entonades, un fraseig a mitja veu, lligat, articulació, emocionalitat... Se li noten aquests canvis de col·locació en algunes notes, però vaja, segueix mantenint-se en forma, i acabem parlat abans del tema volums, la Bartoli, que suposo que tu l'has sentit en directe, doncs no té un volum molt gran, però a mi m'interessa destacar, i això fa temps ho parlava amb un contratenor català, que és el Víctor Jiménez, que li vaig fer una entrevista, deu fer un any i pico.
Bueno, també va
venir
aquí al programa.
Em sembla que vam comentar
sí, sí,
que era el Bocató i Cardinale.
Va venir al programa ell mateix.
Va venir al programa. Sí. Doncs destacava una mica aquesta faceta de la Bartoli com a investigadora,
sí.
Com a, bueno, com a recerca, com aquests projectes que ella va fent, que per això, doncs, com deies, n'ha tret un altre, i em sembla que és, des del punt de vista, no direm ètic, de la música o de l'intèrpret, però sí que té un component molt significatiu i molt lloable, doncs que una gran figura que d'alguna manera ja ha fet la seva fortuna, tot i que no sé exactament com està l'economia la senyora Bartoli, però que es dediqui a aquests projectes, algú que és un star system que ha marcat època, doncs es dediqui a tota aquesta investigació i a utilitzar els mitjans que té per fer aquests productes, encara que sigui amb aquesta imatgeria que hem dit, i aquest sensacionalisme, si vols, de l'edició i les fotografies, però hi ha darrere un gran valor musicològic
sí,
i de difusió,
bé.
I que em sembla això
suposem
el principal tret del...
Que té la butxaca plena. Jo l'he vist un parell de vegades en directe, una vegada al Palau de la Música, saps que ella ve molt sovint per aquí, no sé, jo estava penjat de dalt de tot, quasi de la làmpara, i va cantar un concert d'aquells. No la vaig veure de prop, perquè ella, aquesta dona em posa molt nerviós quan la veig de prop, aquelles ganyotes que fa... em posa, m'emprenya, no ho sé. M'agradaria, preferiria que no fes tanta ganyota. Però bueno, això és una altra història. I l'altra vegada la vaig veure a París, en el Teatre de Champs-Élysées, cantant òpera, cantant l'Otello de Rossini. Molt, molt interessant. Va agradar molt la cançó del Salce, la va treure estupenda. Doncs vinga, fins aquí la Bartoli.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Bé, el que hem sentit ara era l'àrea de Corneli, Acceso mai di sospirare, de l'acte segon de Giulio Cesare de Händel, a la interpretació de la mezzosoprano argentina Bernarda Fink, amb el concerto Köln dirigit per René Jacobs. He triat aquesta àrea perquè m'agrada molt i com a introducció del llibre que presentarem tot seguit. Händel en Londres, de Jane Glower, directora d'orquestra i musicòloga britànica. Col·laboració editorial entre Musical i Scherzo i Antonio Machado Libros, 457 pàgines, incloent el famós índex onomàstic que tant t'agrada.
Home, sí, per anar a buscar. Ara, si tu vols anar a buscar, per exemple, ja que has posat el Giulio Cesare, vols anar a buscar què diu el llibre, doncs pots anar-ho a buscar, te'n vas a la pàgina, ara no me'n recordo quina és la
igual.
140, em sembla, o 100 i pico, i tens allà tot, perquè el llibre fa un recorregut cronològic des del 1710 aproximadament,
bueno,
amb l'arribada de Händel a Londres.
Comença amb una mica la seva biografia des del principi.
Sí, un primer capítol que fa una síntesi, però...
No, Händel a Alemanya Glover... i Itàlia, també.
Sí, sí, però ella se centra sobretot a partir d'aquest període.
Haig de dir que finalment un llibre que es pot llegir en plaer, gairebé com si fos una novel·la. A més, interessant, ple de dades i que t'acaba transmetent un enorme coneixement sobre la carrera de Händel, perquè sobretot la ingent producció operística que va portar a terme a Londres, molt recomanable, per mi, res a veure amb aquells assajos pedants
que portem
de tant en tant, que estan a l'abast només de quatre savis. Aquest està molt bé, com tu dius, analitza tota l'època de Händel a Londres, tota la seva labor, no només com a compositor, sinó com a empresari d'òpera, tots els cantants que fitxava, totes les relacions que tenia, les famoses baralles amb Senesino, amb la Cuzzoni, amb tota aquesta fauna, que devia ser tremenda.
Doncs, bueno, l'Star System de l'època.
L'Star System de l'època, que no, res en vejam el d'avui en dia. Doncs, molt bé, està molt bé aquest llibre, el recomano moltíssim.
Sí, sí, és un llibre que segueix aquest, per això t'agrada, perquè segueix aquest estil fluid modern assaig britànic, i aleshores, doncs, combina dins aquesta deriva cronològica, combina molts aspectes de la història política britànica, que a vegades diria...
També.
Jo hagués agraït una mica de condensació, que entenc la voluntat de aquesta informació i aquests detalls sobre qüestions de la corona.
Però és que va molt lligats amb la vida
de Händel. Sí, va molt lligats, però a vegades es podria condensar. Però en qualsevol cas, realment és un gran treball. Pensa que de Händel, a mi una persona em va dir que hi havia un llibre de Hotbook en castellà, potser Aliança, jo ho he buscat i no em sona. Bé. Per tant, és el primer llibre, però l'únic llibre al mercat actual en llengua espanyola que pots llegir sobre Händel. Per tant, ja era hora trobar un llibre així, que a més et comenta cada òpera, no només l'argument, sinó qüestions musicals, molt ben enllaçat, d'una manera realment molt digerible, i que, si no coneixes algun dels títols, doncs després de llegir les pàgines corresponents tens ganes de sentir alguna de les coses.
Per descomptat.
Alguna de les àrees,
doncs,
en aquest cas.
Acabarem aquest bloc amb més música de Händel, l'àrea L'Esperanza e Giunta in Porto, que interpreta el personatge de Gismonda, l'acte primer de Ottone Re di Germania. És la mezzosoprano, en aquest cas sueca, Anne Hallenberg, amb l'orquestra Il Pomodoro, dirigida per George Petrou.
Oh.
I això és tot el que ha donat de si aquest programa d'avui. No sé si vols afegir una coseta ràpida, Albert, perquè ens queda... anem justos de temps, ja.
Anem justos. Avui ha anat molt, molt ràpid. Jo et volia llegir una anècdota a la pàgina 140 de la Cuzzoni i aquell mític enfrontament de, amb Händel,
sí,
però vaja, però ja ho apuntem.
Sí, bueno, allò que ja l'apuntarem, perquè un dia, precisament per llegir aquell llibre, he decidit que un dia faré un programa sobre la Cuzzoni i la Bordoni, i explicant aquelles històries que van tenir sobre l'escenari i tot això, eh? I sí, en aquell moment es podrà encabir. Bueno, doncs...
Doncs, escolta, doncs, ha estat un programa que ja et dic, se m'ha passat molt ràpid,
sí,
realment bo, perquè hem presentat diversos productes i sobretot aquest llibre, que realment per tot, sí, l'aficionat a l'òpera és un manual bàsic, imprescindible, i que li ofereix una panoràmica molt, molt completa i prou detallada de què va ser Händel i també de la història de l'òpera a Londres.
Sí, 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 efectivament, un centre cultural i operístic de primer ordre a l'Europa d'aquella època. Doncs molt bé, confio que també agradarà als nostres oients, tant com ens ha agradat a nosaltres. Doncs Albert, moltes gràcies, t'espero el mes que ve, ja al desembre, a les acaballes d'aquest 2020 tan raro, raro. Però tots vosaltres...
Rarissíssimo.
Rarissíssimo. Però tots vosaltres, no us ho faig tan llarg, eh? D'aquí 7 dies ens tornem a trobar. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.